tot costa.
El Barça es va tensar al mercat d'estiu amb la prioritat de fitxar un davanter centre i l'acaba amb Rafinha marcant a Cabassos com a nou titular. De la punteria del brasiler i també de la salut dels centrals en dependrà que la plantilla sigui rodona.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Hi érem, però coses sí. Del directe no hi ha hagut manera de comunicar-nos amb l'estudi de Catalunya.
El Salva Pou feia allò és d'ells. Nosaltres no teníem res a veure.
Ha donat un parell de cops a la tele i ha continuat sense funcionar la comunicació. En fi, ara sí que em fa l'efecte que ens sentiu perfectament i és el moment per dir-vos que són les 7 d'aquest dimarts 1 de setembre de 2026, quan falten 4 hores i 59 minuts perquè tanqui el mercat d'hivern. Sònia Gelmà, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que més enllà d'aquesta tercera victòria consecutiva en Lliga, que deixa el Barça líder del campionat, empatat entre d'altres amb el Madrid, estem pendents d'aquestes últimes hores de mercat i dels últims moviments. El Barça ha fet oficial l'arribada de Gabriel Jesús i ja l'ha presentat. De seguida el sentirem. Encara el Barça pendent de les sortides, entre d'altres de Caixador, que a les últimes hores sembla que s'hauria mogut alguna cosa per quedar-se a la Lliga Espanyola. Bé, ara de seguida ens explica en quines condicions la Laia Tudel.
De seguida escoltarem Gabriel Jesús, i tant que sí, però abans Laia Tudel amb els detalls dels últims moviments de mercat del Barça, inclosa la situació de Caixador, que ja ho dèiem ahir, fa 2 mesos que tothom sabia que sortiria i encara la veiem.
I l'Espanyol, per exemple, està intentant tancar la sortida del lateral dret Rubén Sánchez a l'Elx, que anirà lligada a l'arribada del també lateral Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club. Ja és a Barcelona aquest futbolista, per tant, un cop s'oficialitzi una operació es podrà fer l'altra.
Tenim el Joan Fitó pendent del mercat, del tancament de mercat de l'Espanyol i de les novetats destacades que hi pugui haver en el mercat estatal i internacional en aquesta última jornada. També passarem per la seu de la Lliga, on hi tenim el Sebas Guim, pendent d'aquell xup-xup, aquella algarabia que es produeix a la seu de la Lliga, que ha arribat la comunicació, la documentació, que no, que sí, que ja està inscrit. Doncs això ens ho farà arribar el Sebas Guim.
Una llàstima que ara ja tot vagi via mail, ja no se sentin aquells faxos sí. Que eren tan mítics en les últimes hores.
Que li preguntin a De Gea.
Que li preguntin a De Gea, entre d'altres. Segona, ara queda la safata d'entrada. Ara el problema ve que és que s'ha quedat a la safata i no ha acabat d'enviar-se el mail amb l'inscripció. Segona divisió, pendents també del Girona i del Sabadell. El Sabadell, per exemple, ha fet oficial fins a 3 fitxatges en el dia d'avui. El de Marc Vidal, porter que ve del Celta, l'extrem barceloní Ángel Baena, que signa per 2 anys i arriba de la Lliga polonesa, i el del migcampista anglès Josif Obusu, del Brighton anglès. Oficials també d'avui, l'arribada de Dama Traoré al Deportivo, tornarà a coincidir amb Aubameyang. A l'Atleti de Madrid estan mirant de tancar la sessió de Jonathan David, canadenc de la Juve. I Marc Guiu, exjugador del Barça, signat pel Leipzig alemany des del Chelsea. No respon al mercat de jugadors, sí de tècnics. Robert Moreno és el nou seleccionador de Corea del Sud.
Caram.
Estarà un període de prova i després la federació decidirà si el confirma de cara a la Copa d'Àsia del mes de gener. És a dir, que dirigirà la selecció als primers amistosos i en funció de com vagi veuran si se'l queden o no.
De ser seleccionador transitori sembla el destí de Robert Moreno.
Doncs sí. Per cert, ja sabem l'horari oficial del Barça-Madrid de Lliga masculina, diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre.
Molt bé. Doncs ja sabeu que aquests partits s'han de jugar sense llum de dia. La llàstima és que això vol dir que el de la segona volta serà el Bernabéu a 4:45 de la tarda.
Ciclisme. Triomfa l'esprint per Tronchon del Groupama, la desena etapa de la Vuelta, després dels 185 quilòmetres de mitja muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra. Albacete, el mallorquí Enric Mas, manté el liderat amb 1 minut 18 segons sobre Roglic, ja ho digué bé. Ja ho diré bé. Per cert, l'antic líder de la Vuelta, l'eslové Pogacar, estarà uns dies ingressat a l'hospital després de ser intervingut ahir de la fractura de clavícula esquerra que el va fer abandonar la Vuelta.
Tot plegat ens en parlarà l'Isaac Vilalta de com ha anat aquesta operació de Pogacar, si arriba o no al Mundial, que sembla que no, i de com queda la Vuelta sense ell. Un dia més ha passat Enric Mas camí del final de diumenge a Granada.
En tennis, estem pendents de l'inici del partit de Paula Badosa a l'edició de l'Open dels Estats Units. Havia de començar a 6:45, encara no ho ha fet. S'enfronta a l'australiana Daria Kasatkina. Ahir deixàvem a mitges el partit d'Alcaraz, el murcià va passar ronda en 3 sets.
Hem quedat amb l'Àlex Corretja, hem invocat Ull de Falcó per analitzar el retorn de la competició d'Alcaraz, que va dir que això de jugar a tennis és com anar en bicicleta, i també analitzarem el cau de Djokovic en aquesta primera ronda.
I un parell de punts per acabar. El mercat de fitxatges en bàsquet segueix vigent. El Barça ha anunciat avui l'onzena incorporació d'aquesta temporada. Es tracta de l'alè Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys, 1,96 m d'alçada, amb passaport dominicà. I el Departament d'Esports de la Generalitat ha recuperat els ajuts econòmics als esportistes d'alt nivell. La convocatòria es tancarà el 30 de setembre i l'import màxim que podrà rebre cada esportista són 6.500 euros. El pressupost és d'1,5 milions d'aquesta partida.
No comptem com a esportistes d'alt nivell. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
Aprofitant que aquesta nit tanca el mercat, us preguntem qui ha fitxat millor, el Barça o el Madrid? Qui ha fet millor mercat d'estiu de fitxatges? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram.
Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
I avui en la companyia del senyor Sergi Soler. Hola, Sergi, bona tarda. De la senyora Marta Corredera. Hola, Marta, bona tarda. La Marta ha tornat tornant-ho, ella diu, no, jo ja, els que heu tornat sou vosaltres, que jo ja hi era.
Ben
és cert, en una forma esplèndida. I també del senyor Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda. Confirmo que fa un parell de mesos que no et veia.
No, 2 mesos no, però gairebé, sí. I encantat de la vida, sinó de retrobar-te. I és més, t'honorarem el primer comentari de la temporada, perquè aquella guitza que em fas cada setmana de tot bé, home, tot és molt relatiu, que jo pensava que no et queia bé... Veig que en altres llocs on col·labores fas exactament el mateix, cosa que m'agrada, em tranquil·litza.
Pues és que aquí no vinc a enganyar-te.
Que no vol dir que et caigui bé, però almenys que no és res personal.
No, em causa estranyament bé. De fet, amb una altra emissora que coincidíem, una de les meues obsessions era defensar-te davant la... agressivitat dels teus companys, que sempre et trobem de mala llet, cosa que és veritat.
No.
Però a mi em semblava raonable el que deies.
Molt bé. Tot bé?
Això... Parles en passat, Miguel, quan dius... El defensaves. Ara
ja no.
Ara ja has plegat aquest tema.
És que aquí...
Ja sent pitjor.
Sí, exacte. Em defensava a mi mateix i tinc prou. Perquè, escolta'm, avui m'he atrevit de seure al teu costat i tot. Vull dir que...
Sí, sé que és un lloc molt preuat perquè qui seu aquí s'estalvia el congelador de la part esquerra, culpa de Jordi Costa.
Però aquí pot morir electrocutat.
Molt bé, doncs he dit que Marta Corredera ha tornat en plena forma i no és veritat, tots han tornat en plena forma. Va, falten 4:51 perquè tanqui el mercat. És moment per actualitzar-nos i per arrencar el Tot Costa.
Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tota la tarda pensant, i per què he triat aquesta cançó? Clar, Clocks, de Coldplay pel rellotge, molt ben jugat. No, jo pensava, home, podria haver triat el Viva la Vida i així fem una mica de nostàlgia, estem contents, no. Triat aquest tema que és com més baixot.
Però si tu, com t'enrere, portes tot el dia fent-lo. Sí. I no havies fet la relació encara.
No. La veritat, també et dic que havia mirat una vegada el títol de la cançó i ara, quan m'hi he posat, he pensat...
Potser tota la tarda no has estat pensant-hi, no?
No. La veritat és que no. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Laia va fent cares perquè, clar, té la missió d'explicar-nos com és aquest últim dia de mercat del Barça, que ja sabem que ha consistit fonamentalment en la presentació de Gabriel Jesús. De seguida l'escoltarem amb el Sal Murri. Què més ha passat, ha de passar, pot passar en aquest últim dia de Mercat Blaugrana?
Sobretot, què pot passar, no? De què estem pendent i hem d'estar pendents aquestes últimes hores? Doncs, bàsicament, d'un nom que n'hem parlat tot l'estiu, que no és el de Julián Álvarez, sinó que és un altre, que és el de Marc Caçador, perquè el jugador ara mateix es troba en negociacions per tancar una sessió amb el Depor. És una de les ofertes que ha tingut sobre la taula durant el dia d'avui, al costat de les ofertes que sobretot tenia de Turquia, però ja sabíeu que en el cas de Turquia tenia més temps per poder-les, alguns dies més per poder-les acceptar, perquè tancava el mercat de fitxatges més tard. Però en el cas del Depor, tanca també avui. El jugador ja ha acceptat sortir cedit al Depor i ara són els clubs que estan negociant, doncs, aquesta sessió i les quantitats, sobretot, de qui es fa càrrec de la fitxa de Marc Caçador.
Clar, ja no només és que no ingressis al traspàs, ens hem passat l'estiu sentint a parlar, no, és que pagaran 30 milions per Caçador, semblava optimista, no ho ingressaràs i a sobre és evident que el Depor no et pagarà la fitxa sencera de Caçador.
Doncs sí, sí, sí. Aquí és on es troben negociant. És cert que això que dius, que el Barça des d'un primer moment amb Marc Caçador parlava de traspàs, com amb tots els jugadors, però amb Marc Caçador esperaven, van començar a parlar d'aquestes xifres de 30 milions d'euros, havien rebut altres ofertes que havien descartat precisament per ser molt inferiors, però clar, doncs al final acabaràs tancant aquesta sessió al Depor, que aquí sí que ja no ingressa res, una sessió fins per aquesta temporada, i a partir de l'estiu ja veurem, però clar, Marc Caçador tot aquest estiu s'ha vist també molt apartat de la dinàmica, totalment apartat de la dinàmica del primer equip, i per tant bastant forçat a buscar-se la sortida, i finalment sembla que es tancarà amb aquesta sessió al Depor.
Molt bé, doncs estarem pendents de l'oficialitat. L'operació, com explica la Laia, està feta, falta acabar de posar-li el llacet i sobretot que arribi a la Lliga abans de la mitjanit. Algun moviment més?
D'arribades ha estat el mateix Deco que sortia del dinar que avui han tingut de benvinguda amb Gabriel Jesús al restaurant de Barcelona. Quan ha sortit els micròfons de Gigantes ha confirmat que, o ha dit que no esperen cap arribada, per tant no esperem cap sorpresa d'arribada. Pel que fa a les sortides, confirmar les sortides que ja hem anat explicant aquests dies, que són, diríem, sortides de quantitats i de jugadors menors en aquest sentit: Toni Fernández del Venècia, Guille Fernández, al Mallorca, amb aquestes fórmules que han optat aquest any de cop als jugadors joves d'una quantitat petita de traspàs. Estem parlant del voltant de 4 milions d'euros per la meitat dels drets, i es reserven uns percentatges. I també falta tancar Álvaro Cortés al Royal Anvers de Bèlgica. I a partir d'aquí...
Això no té marxa enrere, aquesta. Ho dic perquè, com que no vindrà cap central...
Fa dos dies que està allà.
Això és tan fàcil com pagar-li un vol, eh? Vull dir,
en principi...
No firmem i que torni.
Aquests tres noms i aquestes tres operacions, falta, doncs, que es facin només oficials.
Parlem de jugadors del Barça Atlètic. Sí. Efectes...
Sí, bé, home, Álvaro Cortés ha fet la pretemporada...
Una dinàmica del primer equip, i fins i tot que Cortés semblés en algun moment que podia quedar-s'hi, però són jugadors del Barça Atlètic, per tant, efectes primer equip. La sortida de Caçador és l'únic moviment que hem d'esperar per...
Bé, i la inscripció de Livakovic, del porter. Veurem, perquè ja vam dir ahir que estarem fins última hora sabent si l'inscriuen... Bé, que en principi l'han d'inscriure, però de moment no surt. Aquella pàgina que aquests dies es refresca d'aquestes hores, vaja, mercat de la Lliga, per veure si està inscrit o no. De moment no està inscrit. Veurem. Jo ja no m'atreveixo a dir res, però en principi hauria d'estar inscrit, però veurem.
4 hores i 46 minuts ja temps més que suficient per inscriure el Bodan Livakovic. Molt bé, doncs pendents d'aquest moviment més aviat reduït, i sobretot un cop que Deco ja ha confirmat que no hi haurà més entrades, diguem que poc interessant aquest final de mercat del Barça. Laia, alguna cosa més?
M'espero una miqueta més per si hi ha novetats, per confirmar
doncs,
alguna
perfecte,
novetat.
Sí, sí. No, sempre ens agrada.
Una miqueta, sí. No em facis estar aquí.
Fem-ho a la clàssica. Quan et sembli que has de marxar, posa les claus del cotxe al damunt de la taula i t'acomiadarem.
I ja us enviaré un WhatsApp.
Miguel, Marta, Sergi, és com ho esperàveu, aquest tram final de mercat? T'hauríeu dit, home, doncs jo pensava que arribaria un central, no ho sé, què us diu aquest últim dia de mercat i en general aquest tram final de mercat.
Jo, si comencem per l'última informació del Marc Casado, jo diria que el Barça no ho ha portat bé aquest assumpte.
No ho sembla, no?
Perquè, clar, si tu vols desprendre't d'un jugador o tens decidit que acceptaries ofertes per un jugador, jo el que no faria és apartar-lo de la dinàmica del dia a dia del primer equip, perquè estàs assenyalant que no el vols per res i que no el consideres de cap transcendència per l'equip, i el normal és que baixi el preu que tu tenies fixat, dos, que acabi sent una sessió com sembla que acabarà succeint. A mi que se'n vagi a la Lliga Espanyola sembla bé per amb ell. I respecte al futur, pues, arribat a última hora el nou que reclamaven, que és un jugador amb gol, que ara mateix més aviat és un record que una realitat. No sabem exactament com està perquè no l'han vist jugar.
Ara intentarem treure l'altre.
Respecte al central, pues, entenc que han decidit que amb Christiansen i Gerard Martí en tenen prou i no necessitem fer cap cosa més, com no sigui que un dia, com el comodí Eric, jugui allí per una emergència. A mi, en general, el mercat del Barça m'ha agradat. Crec que té millor plantilla que l'any passat i, a més, té equip ja. I el de més, no sé què dir-te. Jo imaginava alguna sortida més important al Barça.
Cada any. Hi haurà una sortida dolorosa, una sortida important. Però, no passa mai.
Però de moment no ha passat.
Coses que ara ja, com que ja hem aconseguit tenir fair play, ara ja és la cosa més antiga que no passa mai. Abans era tindrem fair play i no en teníem mai. Ara ja està.
Bueno, s'han aconseguit...
Bé, hi ha hagut la sortida important de Ferran, per exemple, però clar...
Què s'entén per dolorosa?
No, i a part que la de Ferran, segons ens han explicat, no és per voluntat del club.
No, però si tu arribes a l'estiu abans i no li has ofert la renovació, vull dir, també és veritat que no.
Li havies enviat un missatge, sí, és veritat. Estiro el fil que posa el Miguel. El Miguel diu que el Barça té millor plantilla que l'any passat, sí?
Sí, per mi sí. Té equip, té un fons d'armari espectacular i a sobre té la base de la selecció espanyola amb un jugador, crec que excepcional, que anirà a poc, perquè aquella carrosseria de Rodri jo crec que trigarem una miqueta, però quan al moment que s'engraci li donarà un to competitiu a uns jugadors que són un any més grans, Escobarcís, Gavis, Pedris, Olmos, bueno, Olmos ja
és granadet, no? Però en alguns casos, ens fixem molt en Lamin, que si està trist, que si no, però en alguns casos, l'any més, jo, per exemple, li noto molt a Cobarcí.
Sí.
Cobarcí, que era un jugador que tenia problemes en els duels, comença a guanyar tots els duels. Uh-huh. Ahir, per mi, va tornar a fer un...
El Mundial l'ha anat molt bé, també.
Sí. T'investeix. Home, clar, és que marxar com a juvenil i tornar com a campió del món, vulguis que no, tot i que ja hagi guanyat dues lligues, doncs és un...
Això li vam notar a l'Eurocopa, per exemple, a Lamin. Li va passar una mica el mateix.
I a l'antiga, a Xavi i a Iniesta, després de l'Eurocopa del 2008, també. Que és veritat que ja eren campions d'Europa, però el salt de qualitat de ser els amos del corral va ser...
Clar, això et dona un pes important. Ara, m'hagués agradat un nou a lo Lewandowski, perquè dubto que Gabriel Jesús marqui 30 gols per temporada.
Perdó, a mi només m'hauria agradat un nou. Harry Kane, només ja, aquest.
Però no podem somiar. Haaland, el dia que es cansi del City, que per cert, ara he vist 144 milions pagar per Enzo Fernández, que em sembla ja 3 mig centres, 400 quilos.
Però és que abans n'havia pagat 130 per Elliot, que a mi em sembla més...
I ho ha dit el marroquí en 95, crec.
Gairebé 3 vegades Rodri, imagina't.
Rodri, Nico, marxat.
Bé, a la Premier les coses van així. Que ha marxat Rodri? Doncs 3. 3 i el més barat a 90 i escaig.
A veure si es cansen d'allà del City, perquè això del City a veure com acaba. Però, dependentment d'això, volia afegir un matís a Casado. Jo crec que Casado, el Barça, crec que el va tassar amb un preu acord al mercat, per tal com s'està. 30 quilos, un tio que ha jugat 75 partits al primer equip. Tomi Marquès ha marxat per 12.
Bé, és que aquí... el que és per felicitar-lo és que el que va notar Toni Marquès per 11, jo crec que mereix una estàtua, no sé si ha sigut Mendes o qui ha sigut, però al costat de Kubala, pràcticament.
Toni Marquès està Ivan de la Penya pel mig.
Ah, doncs mira.
No, que el Barça té bones relacions amb el Braga, però ja ha fet altres operacions amb el Braga.
Pau Víctor, però clar, Pau Víctor, el Pau Víctor havia jugat 10, amb el primer equip. Marquès, jo crec que havia jugat 20 minuts.
Si arribava. Però tal com estava el mercat, el Barça volia vendre a l'Aràbia Saudí, ell té tot el dret de no anar-hi, però jo crec que aquí Mendes també ha punxat. També, Mendes ha tingut dos o tres mesos sabent des del mes de maig, perquè Flick ja va parlar a finals de maig amb Casador, de què es busqués la vida.
El Mendes treballa pel jugador, no pel club.
Sí, però el jugador li ha de buscar el Depor el dia 30, quin dia és avui, 1 de setembre, el Depor.
Si el jugador et diu...
Ha tingut més d'una opció, no només ha tingut Aràbia.
No, si et dic que té tot el dret de marxar, on vulgui. Però aquí, Premier, Anglaterra, jo crec que és un futbolista... Jo entenc què vol dir el Sergi.
Tu d'alguna manera et fies... Perquè el funcionament és una mica aquest, que Mendes et trobarà una solució...
I Mendes no t'ha trobat.
Però jo estic d'acord amb el Miguel. Quan un jugador el 15 de juliol ja saps que va fora, no pot ser que arribis el 31 d'agost i acabi cedit al Depor, vaja. A mi em sembla...
Però tampoc...
Jo crec que si el Barça...
Amb alguna certa agilitat,
El que jo veig, que potser em falta informació, hi ha alguna raó que ho expliqui això. Jo no.
Doncs si te'n falta, si tu estem llestos.
Si hi és, la desconec. No pots traure amb un futbolista del primer equip de la circulació i que entreni al marge. Això...
No és la primera vegada.
No és la primera vegada, ni em sembla bé tampoc que els companys ho admetin.
Però com a conseqüència de què el van apartar?
Això no ho sé.
Va ser arrel de la lesió de Rooney.
Jo aquí veig un motiu bastant justificat.
Va baixar i va dir, això no pot tornar a passar. Verdagi, si volem els jugadors que surtin del club, no es poden lesionar. Verdagi, mireu el que ens ha passat. I ja no, Héctor Fori i Marc Asador...
Però llavors que els fotin a una urna a la seva habitació i no surtin, perquè...
De tota manera, no justifica el tracte.
Jo crec que és intolerable, però en fi, ara ja està fet, i el més trist és que Casador no només marxarà, sinó que la sensació que marxarà enfadat. Però bé, que una cosa és que tu creguis que no té lloc a l'equip, i una altra és que creguis que s'hagi de fer un...
No, si has de vendre el cavall, crec que s'ha de parlar
això
del cavall.
Això també.
I és veritat que jo imagino que en el fons al mercat sempre hi ha un punt de joc de veure qui aguanta més, qui resisteix més, qui resisteix fins l'últim minut. Que estic convençuda que el mes de juliol, perquè Casador marxés cedit, hi havia molts millors opcions d'equips que segurament haguessin assumit tota la fitxa i fins i tot haguessin pagat una mica.
Però
què passa? Que el Barça va anar molt fort a que el traspassaria.
Tenia un acord amb el Mònaco, crec que era, no, el Barça? Un preacord.
Era un dels clubs que...
El 29-30 de juny estàvem a l'espera que el podien traspassar, perquè el Barça comptava amb aquells 20-30 quilos per tancar l'exercici.
Però bona tarda. Aleshores l'oferta era de 10 milions d'euros. I era una oferta que al Barça li anava bé per tancar l'exercici econòmic, però es considerava que els clubs estaven utilitzant en aquell moment per aconseguir unes millors condicions i que el Barça no ho va acceptar.
I probablement ara, en aquests últims dies, una oferta per 10 milions d'euros probablement l'haurien acceptat, perquè si acabes acceptant cedir-lo pagant-ho part de la fitxa...
El Barça deu tenir ofertes superiors als 10 milions d'euros, però com t'ha dit la Laia, són d'Aràbia i Turquia...
Que el jugador vulgui anar, però per això...
Dos dies de temporada i dos tudurris a l'estudi, Això...
Haurem d'anar tallant, Laia, que no s'hi acostumi.
Fins que la Laia posi les claus al damunt de la taula...
Això avui acaba el mercat.
Ho haurem de celebrar. Molt bé, doncs pendents de l'oficialitat de la sessió de Casador al Depor i aquestes altres operacions que afecten a jugadors del Barça Atlètic en aquest tram final de mercat del Barça, que en aquest últim dia ha tingut com a protagonista Gabriel Jesús. Una mica de Tina Turner. What's love got to do with it? Què hi té a veure l'amor en això? Aquí hi ha voluntat editorial o és que t'agrada? T'agrada. Molt bé. Sem molt de Tina Turner. A veure, Salmo, avui al migdia ha estat presentat ja l'últim fitxatge del Barça aquest estiu, el brasiler Gabriel Jesús.
Que signa per 3 temporades fins al 2029. Un futbolista avui especialment content en aquest acte de presentació, acompanyat de la seva família, amb ganes de jugar al Barça. Diu que arriba per ajudar, que pot jugar a totes les posicions de dalt, que no l'ofèn ser considerat el pla B a l'alternativa a Julián Álvarez.
Totes les posicions de dalt m'ha fet gràcia. gràcia perquè he pensat, no, Gabriel, si les altres posicions ja, ja les tenim cobertes, el que volem és que juguis de nou.
Bé, doncs ell diu que pot ajudar i que pot fer-ho allà on se'l necessiti. Que el Barça és un club que seguia des de petit, però que, bé, que hi va haver el moment aquell del 2016 sí. on hagués pogut acabar el Barça, però que la vida el va portar per un altre camí, que seguia el Barça de petit, el Barça de Ronaldinho, i a partir d'aquí, dos grans temes en aquesta presentació de Gabriel Jesús. El primer, sobre el seu nivell, especialment físic. S'ha perdut, ha jugat 123 partits en 132 partits en 4 temporades. A l'Arsenal s'ha perdut 80 partits per lesió. Ell, però, assegura que no només està bé i està recuperat, sinó que està molt bé.
El tema de lesiones, claro, mis últimos dos años has hecho, fue este muy, muy complicado, claro, después de la lesión de la rodilla, que me quedó casi un año fuera. Aparte de eso, estoy muy bien. Me encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien, claro, después del tema técnico, que las opciones, pero aparte de eso, físicamente, mi rodilla, todo mi cuerpo está muy bien, está preparado para dar todo, como siempre has hecho en mi vida.
Bones notícies.
Sí. Si ell mateix explica que ha jugat molt bé per l'Arsenal, doncs tant de bo jugui molt bé pel Barça, fins i tot una mica millor que molt bé. No?
Sí, home, convindrem que hauríem d'esperar una versió millor de Gabriel Jesús que la que s'ha vist a l'Arsenal.
Ara l'hem sentit que ell deia que es va recuperar i que va jugar molt bé per l'Arsenal. Molt bé, sí, exacte. Sí.
Bé, diguem-ne que la seva mirada és diferent a la nostra. Nosaltres hem explicat el baix rendiment de Gabriel Jesús des dels problemes amb les lesions, i Gabriel Jesús no està d'acord amb nosaltres.
Té una altra
percepció.
Ell diu
que ell ha tingut un bon nivell i que ha estat una cosa de decisió de l'entrenador i que no hi té res a veure al seu físic. I després hi ha un segon tema. Parlàvem ahir de l'oportunitat de mercat i fins a quin punt el salari del futbolista podia condicionar la mirada sobre aquesta oportunitat de mercat o no, més enllà de que el Barça hagi fitxat Gabriel Jesús per uns 10 milions d'euros. Ell ha reconegut avui que per venir al Barça ha hagut de reduir el seu salari, reduir la seva fitxa respecte al que tenia l'Arsenal.
Bueno, yo pienso que no solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación. Entonces, sí, bajé, sí, significante, pero para mí un sueño está aquí, para mí.
Va baixar de manera significativa el seu...
Una mica com Rashford l'any passat, tot i que Rashford era cedit, eh?
Marxarà, no? Això Cesc, que això ho han fet diversos. Sí. A mi el que realment m'agradaria és tenir un sou que per canviar de feina pogués rebaixar el meu sou.
Clar.
Que és una cosa que jo en gust la faria. No em sembla que tingui tant mèrit.
Bé, és veritat que ens movem en paràmetres diferents. Ara us pregunto si sou Gabriel Jesusistes. El Miguel m'ha semblat que estava raonablement content amb la incorporació, però per saber què podem esperar de Gabriel Jesús, sí, com ell diu, està en perfecte estat físic, hem de buscar el Gabriel Jesús del City. Al City hi havia Pep Guardiola com a entrenador i el Carles Planchart, col·laborador habitual del Matí de Catalunya Ràdio, com a membre de l'staff tècnic. Hola, Carles, bona tarda.
Bona tarda, Jordi, què tal?
Com ha anat l'estiu, tot bé?
Tot bé, viats, com sempre, altra vegada.
I reclamat constantment perquè el Barça s'ha entestat en fitxar jugadors, han passat del City, ara Rodri...
Sí,
ara...
sí, m'han donat molta feina, m'han donat molta feina aquest estiu.
Ha
sigut el Rodri, ha sigut el Gabriel Jesús, després abans ja parlaven de Julián, i bueno, dic, aviam, hem de buscar en el mercat altres alternatives.
No, per favor, si dutxar un tio del Betis.
Però em sap greu, que pel cas Julián potser continuem molestant d'aquí el gener, sí, perquè la cosa no...
Bueno, a veure com acaba tot això. Com acaba.
És veritat que el cas Julián està analitzat del dret i del revés. Sí. Ara estaria bé que es fes algun dia.
Carles... Però en el seu moment va haver-hi Cancelo, també. Vull dir que anem afegint. Vull dir que...
Bé, diuen que el Madrid fitxa els jugadors que vol al Barça i el Barça fitxa els que han passat pel City. Deu ser aquesta la dinàmica del mercat. Escolta, Gabriel Jesús, que ell ja ens assegura que està bé físicament, tot i aquesta tortura de lesions, i també val a dir-ho que un cop s'ha recuperat Arteta no ha comptat gaire amb ell. Com que la hipòtesi és que el Barça fitxa el jugador o pretén el nivell que li van veure i les prestacions que li van veure a Gabriel Jesús al City, quin jugador hem d'esperar? Quin tipus de davanter? I en aquest cas de nou, perquè ell avui ha dit no, és que puc jugar a totes les posicions de l'atac, però el Barça en aquest cas el vol com a nou.
Bueno, no ho sé. Jo crec que és un jugador molt igual com els que té el Barça a davant. Si ell diu això, que pot jugar en totes les posicions, és que nosaltres va jugar a la banda i va jugar al mig, però és que estem veient que Rafinha està jugant al mig i que en un moment donat a Adeyemi pot jugar al mig i el Gordon pot jugar al mig. I es parlava, quan es va fitxar el Gordon, de lo mateix. Vol dir que poden intercanviar les posicions. El que està clar és que tots els jugadors que té davant el Barça, potser amb excepció de Lamine, que li agrada més sortir des de la banda i després anar cap al mig, doncs són jugadors que poden jugar en totes les posicions. I donat l'exigència de les competicions, que es necessiten tants minuts, ara no es podrem queixar que no hi ha fondo d'armari per poder canviar entre tots.
Que des del teu punt de vista, això que siguin jugadors gairebé intercanviables, polivalents, és una bona notícia per de banda no tenir un nou dels de tota la vida, eh?
El que sí està clar és que en el mercat és complicat trobar un nou golejador i jo ja vaig dir que era complicat que només substituir a Ferran Torres i a Lewandowski. No ens oblidem que van ser els dos màxims golejadors junt amb Lamine i fer els gols que van fer aquests dos jugadors l'any passat ja és complicat. Vol dir que necessitem gol. Potser no, tal com està el mercat, no són jugadors que tinguin molt, molt de gol o que t'assegurin molt, molt de gol, però a la vegada, doncs, bueno, entre tots, a veure si podem arribar a aquells registres que van marcar aquests dos jugadors l'any passat, no?
Diries que aquest Gabriel Jesús que arriba al Barça està molt lluny del Gabriel Jesús que vau veure al City?
Això no sóc jo que ho puc dir. Vull dir, clar, jo fa 3 anys que no estic amb ell, això potser els de l'Arsenal ho podrien definir molt més bé, però, clar, jo sé el jugador que era llavors, és un jugador molt fort, amb una gran potència, que és capaç d'associar-se, que és capaç de jugar a una banda, jugar a l'altra, jugar al mig, amb molta mobilitat, que es mou molt bé els espais, que és el que li agrada precisament al típic jugador que li agrada a Hansi Flick. Pensem que el Barça és el Barça de Hansi Flick, amb aquests moviments super, super verticals i amb molta arribada, molta presència a l'àrea. Ho veiem cada partit, partit darrere partit, que jo sempre dic que sort que ara potser amb Rodri equilibrarem una mica l'atac-defensa, però que només ataquem, però que qualsevol rival ens fa ocasions de gol o té possibilitats d'entrar en el partit, com ahir. Vull dir que esperem que sigui... És un jugador més per aquest tipus de joc que està fent el Barça, que té un potencial a davant enorme, no?
La idea del Barça, la voluntat, la prioritat del Barça era portar Julián Álvarez. És evident que ara mateix Julián Álvarez és una altra gamma de davanter que Gabriel Jesús... Però per perfil t'encaixa? És a dir, a tu t'encaixa... Ho dic perquè ara comentaves que és un davanter molt, molt per Flick. T'encaixa que el Barça volgués Julián Álvarez i hagi acabat en Gabriel Jesús tenint en compte el que s'ha trobat al mercat?
No sé les circumstàncies quan van prendre la decisió de voler a Julián Álvarez, però jo ja en aquells moments ja vaig dir que Julián Álvarez el veia més com una rèplica d'aquest fals nou o d'aquest jugador que ja té el Barça, com pot ser el Dani Olmo o pot ser el Fermín, que són jugadors que són... Bueno, recordem que el Dani Olmo va començar tota la seva vida jugant de nou i després ha jugat de retreçat i el consideren un migcampista. Però vull dir, són migcampistes que juguen més a prop de l'àrea que no al mig del camp defensant. Vol dir que el Julián el veig més així, potser també de la manera que jugava, el perfil que jugava a l'Atlètica de Madrid, doncs es veia amb l'obligació perquè jugava tan sol que pobre noi havia de jugar on te podia i a tot arreu i intentar pues, recuperar la pilota on te podia. Però en aquest cas, en el Barça, que tens un poder ofensiu molt més gran i que tens normalment sempre tens el control del joc, doncs segurament es mogut més a prop de l'àrea, però ell es mou bé és als voltants de l'àrea, no és el típic golejador que està allà molt a prop del que és la porteria. I aquest, el Gabriel, doncs el veig més, potser més nou, que no pas el Julián.
Carles, tu ets un estudiós del futbol per de formació professional. El PSG és doble campió d'Europa sense un nou pur. Tenia Gonzalo Castro, però la va notar el Mil... ho he dit malament, Gonzalo... Ramos, qui és Gonzalo,
sí, Gonzalo Ramos. Sí. No sé qui és Gonzalo Castro, però...
Sí, l'ex del Dortmund, no?
Doncs, sí, un migcampista tenia el Dortmund. Doncs Gonzalo Ramos, però tenia un paper residual. Tu creus que el futbol modern va cap a això? A no tenir... Llevat que puguis tenir el Haaland i el Kane de torn, a no tenir un davanter institucionalitzat?
El futbol modern està canviant i jo dic que va d'acord amb el que un entrenador inventa i posa en marxa i realment la gent hi creu i ho executa al 100%. I tots els models són bons. I en aquest cas, Luis Enrique crec que va fer un mix de lo que era el futbol Barça amb un futbol més ofensiu-defensiu, on t'ataquen 10 jugadors i defensen 10 jugadors, i això li ha anat bé i li està donant resultat. I quan parles d'atacar i defensar 10 jugadors, vol dir que aquest perfil de jugador ha de ser completament diferent. Ha de ser un jugador amb molta més mobilitat, amb molta més transició, ha de tenir capacitat de defensar i d'atacar, de pressionar, sobretot els de dalt han de pressionar molt fort, i clar, i això a vegades... el perfil de jugador no encaixa tant. Si tu li demanes a Erling Haaland de que et pressioni els dos centrals ell sol, doncs li costa. Ara, si tu li demanes a Erling Haaland que et fas un futbol preparat perquè ell arribi a l'àrea i te l'enxufi, doncs et farà més gols que potser un altre. Vol dir que el futbol modern cap on te va? Bueno, els que guanyen normalment va cap als que guanyen, i els que guanyen doncs són dos o tres que són entrenadors que estan constantment donant-li la volta a veure quin pas més es pot fer en el futbol. Jo sí que penso que el futbol ara, per exemple, a nivell defensiu ha canviat molt, i que el joc posicional i el joc dels espais està desapareixent, i cada vegada més s'està fent això, aquest home contra home a tot el camp durant 90 minuts. I tot això vol dir que has de buscar gent amb un perfil molt més desequilibrant, que siguin capaços d'ells de trobar superioritats per ells mateixos, ja no a través d'associar-se. El futbolista que físicament és molt fort, que és potent, que és veloç i tot això, doncs, té ara molt més, donarà molt més rendiment que no un jugador que abans tenia només la tècnica per associar-se.
Mm-hmm. Pel que dius, a tu et quadra molt més un davanter estil Ferran, estil Julián, estil Gabriel Jesús que ha arribat, que no estil Lewandowski pel Barça.
Bueno, Lewandowski ja va mostrar que era molt capaç de sortir i jugar lluny de l'àrea i aguantar aquestes pilotes. Sí que era capaç d'associar-se. El que passa que, i a més, tenia la gran avantatge aquesta, de que pilota que estava dins de l'àrea, allò de rematar de primeres, jo que diria que l'expected goal, la possibilitat de gol era molt alta. Doncs clar, vull dir, per mi era un futbolista molt complet, un davanter molt complet. Es tracta de buscar això, es tracta de buscar jugadors que et compleixin amb el que vol el Hansi Flick, però que a la vegada doncs, tinguin aquest instint golejador, i això no és fàcil trobar. Tal com està el mercat a l'actualitat, n'hi ha 3 o 4, estan en equips, costa molt treure'ls a uns preus prohibitius, i bueno, o s'han de fabricar, o els hem de fabricar, o hem d'esperar que surti algun per casualitat en alguna part de món i que el puguem incorporar cap aquí, però s'ha de detectar el talent molt jove per poder anar a venir aquí i poder anar pulint. No és fàcil trobar ara un substitut per Lewandowski, per exemple.
Aquesta seria la via Hamza, detectar talent jove i a veure si funciona, però això evidentment serà qüestió de temps. Carles Planchar, gràcies pel teu anàlisi, per presentar-nos amb més detall la figura de Gabriel Jesús. Una abraçada.
Perfecte, una abraçada. Adéu a tots.
Ara sí, el Miguel, jo crec que el podem considerar Gabriel Jesusista, sí?
I a mi em pots considerar fan del Planchar. Penso exactament igual amb gairebé tot el que he dit. No és Gabriel Jesús, no és ni Julián ni Lewandowski, està...
mig camí, ha dit, m'he quedat amb... És més nou que Julián Álvarez, sí, cosa però, que jo comparteixo.
Però tampoc és Lewandowski.
No, clar, no? Home, és que Lewandowski és un nou...
Clar, ell el que no t'ha respost clarament és que podem esperar de Gabriel Jesús, perquè no ho sabem.
Clar, no, des de la part física no ho sabem. Sí que ho sabem des de la part futbolística.
Però que té les qualitats per fer aquest futbol del Barça, i a dins de l'àrea té la seva habilitat per enganxar pilotes que semblen perdudes. Mm. Això és, ho tenia, ara veurem si ho té.
Marta, Sergi, Gabriel Jesusistes, sí.
Bueno, més que Gabriel Jesusistes, és que m'agrada el fitxatge. M'agrada el fitxatge per tot el que comporta, perquè econòmicament ha sigut un preu molt bo. Jo considero que és un gran jugador per un preu molt bo. Òbviament que el rendiment, això ho dirà el temps, si ha sigut o no un bon fitxatge, dependrà del rendiment i del seu estat físic, mental i futbolístic. Però com a opció i com a situació dintre del mercat i dintre de tot el que podia aspirar el Barça, ho veig molt bona opció. És un jugador que, per mi, dels que hi ha ara mateix a Europa, és, si no el que millor, el segon que millor activa la pressió en aquest sentit. Un jugador que no es cansa de córrer. En aquest sentit és tipus Rafinha, en quant a córrer. Mm. Més nou que Rafinha, òbviament, però òbviament jo crec que no ve per ser titular. Veurem què acaba passant. La temporada és molt llarga, hi ha molts partits, s'ha de posar a to, però jo estic molt contenta amb aquest fitxatge, molt.
Jo, del que li recordo del City, és un nou sense ego. És a dir, molt, sí, molt...
No, i tothom que ha compartit amb ell diu això, no, que és molt generós, no, mai no posa una persona, mala cara...
Que, no, com a persona, és un futbolista. Jugador que jugava al davant, però que era més facilitador, sí, que no pas un killer.
Hi ha una frase de Guardiola, de quan fitxa per l'Arsenal, de com enyorava a Gabriel Jesús, diu, és el millor davanter defensa que he tingut a la meva... trajectòria com a entrenador.
Doncs això, Flick...
L'encanta. Per això bé, sí, per això bé.
S'encaixa, hi ha gols que, contra el Madrid, n'ha fet 3 i crec que em va facilitar algun altre, també gràcies a la pressió i està allà mossegant, no? Ara, el seu genoll, o els seus genolls, perquè un ha tingut creuats i els altres també ha tingut problemes, l'altre, el dret, també ha tingut problemes, veurem com
evoluciona. Però aquest noi ha passat una revisió.
Sí, home,
però... l'ha passat.
Sí, també la va passar Milito.
L'ha passat.
No, però... Escolta,
ja signaria que rendeixi aquí com el Milito.
Però t'ha costat 10 milions, té 29 anys...
Pobre.
Bueno, el que va jugar...
Sí. Això sí.
Quan va jugar,
probablement estem parlant d'un cas similar. Dos grandíssims jugadors que tenen el dubte de l'estat.
Però Milito, per exemple, al Madrid no va passar la revisió.
Cert.
Aquí va venir quan va jugar i el pes...
I aquí ens en reiem el primer any. Hòstia, aquests no el van voler, mira quin central que hem fitxat. I crac.
Ara, el bo d'aquest nano és que...
Però el Barça el va fitxar bastant temps després,
sí,
no?
Sí, però...
Vull dir que ja havia jugat molts anys.
Home, però va ser molt sonat, perquè el Madrid el va tenir allà.
Va jugar al Saragossa, no?
Sí.
Però des que el Madrid el talla, vull dir, passant bastants anys, que ell dona molt bon rendiment.
La qüestió és que li hem de donar l'oportunitat de demostrar com estan els seus genolls. I si estan raonablement bé, farà gols.
A gols perquè arriba a una manera de jugar que l'equip està... Que juga amb els ulls tancats. També quan va arribar Romario, que va ser la bomba, no hi havia tantes tertúlies, però en recordo de debats...
És molt important no posar la mateixa frase de Romario i Gabriel Jesús.
No, m'entens. El Barça jugava sense nou. Jo guanyar 3 lligues i una Copa Europa.
De fet,
i en aquell moment
jugava...
hi ha un debat i no hi havia tantes tertúlies com ara, ni molt menys. Ostres, que clar, el Barça, que no sé què, que no sabrà jugar com un...
No, és que el Barça va jugar molt millor abans que Romario. El que passava Romario era una meravella.
Sí, hi havia partits que era allò... dibuixos animats, com deia Valdano, no?
Sí.
Però aquest nano entra amb una manera de jugar que m'hi poso jo, com si diguem, i faré gols. Per què? Perquè el Barça generarà moltes ocasions, molts espais... I després hi haurà partits de més vertigen i menys vertigen. Aquí veurem també si hi ha jugadors d'un cert perfil quan es tanquin les defenses, a veure com les desatascarem.
Aquest és un
dubte d'aquesta temporada.
Aquest és un dubte raonable, però jo m'imagino a Gabriel Jesús, que per cert, no ho hem dit, oi, durà el 9.
Sí.
Sí. Tampoc quedaven molts números disponibles, crec que el 9, el 4 i...
Diuen que
el 4
no queda bé.
I el 25, que se suposa que és el que li donarem a l'Ivakovic, no?
Sí, clar, quan estigui inscrit, de moment. A veure, anem a actualitzar ara mateix.
Escolta, a l'Ombra de Jong no van inscriure a les 3 de la matinada, eh?
Cert.
No.
3:30 o alguna cosa així. I
acaben d'inscriure... Mira, Héctor Ford, la Real Societat, l'ha inscrit. I Turbe, a l'Elx. No surt l'Ivakovic.
T'haig de dir que aquest estiu he pensat en Luke de Jong. Ja sé, recordo perfectament el dia... Oi que vam enviar Griezmann a l'Atlètic de Madrid?
Sí, l'últim dia de mercat a les 2 de la matinada.
Ens posàvem les mans al cap i després ens va salvar uns quants partits.
Jo he recordat moltes vegades quan jo us deia que jo hauria fitxat a Monchi.
Monchi?
A Monchi.
Monchi també, però...
Estava analitzant el mercat a l'Espanyol.
És l'opció un nou, evidentment no per ser titular... És quan, el Miguel és un clàssic.
No, no, quan, no. A mi aquest Gabriel Jesús m'agrada, sí, el Julián Álvarez, per descomptat, m'agrada moltíssim, però jo és que tinc una formació clàssica. Un nou, el que jo entenc un nou, és una altra cosa.
Ha d'estar entre l'àrea, no?
És clar, ja
està. Barallant-se amb centrals.
El nou és un tio que el futbol del Barça, en realitat, el futbol del Barça que és a l'àrea no sé si arriba, no existeix. Mm-hmm. Els nous estan a l'àrea.
No el trobes a faltar fins que el trobes a faltar.
No amb ells, trobes a faltar els gols. Ara jo no el trobo a faltar.
Per acabar fent d'Araujo ja poses a l'Egipci i ja està.
Veient com ha començat el Barça...
Home, Hamsen és un davanter d'aquest tipus, vull dir.
Clar, és un d'àrea.
Li pots donar minuts que el noi jo crec que...
I ha fet a la pretemporada gols de nou.
Molt bé. Molt
però Hamsen té 18 anys i el problema que jo hi veig, més enllà de que ha de millorar, evidentment, i créixer, és que no, jo crec que és una putada pel nano dir falten 10 minuts, hem de fer un gol, no és com posar l'Arsson.
Pues a mi em va semblar molt bé que el tragués ahir amb aquest jugador.
Sí, però ahir no calia fer un gol.
Sí, no, però era molt important.
Però Jordi...
potser és que jo veig les coses, jo soc vell i tinc manies, però jo ahir em vaig posar abans del partit a la pell d'aquest noi i vaig pensar, hòstia, aquest xaval que ha fet una pretemporada que es mereix una oportunitat, quan li pot anar a tocar, pam, el Barça fitxa amb un davanter. Em va agradar que Flick ahir, amb el mateix moment, amb el Gabriel Jesús de cuerpo presente a l'estadi, digués, ara jugué el Hamza.
I no li donis 24 hores de mercat amb una clàusula de 15. I, és una manera de dir que comptem amb tu, d'alguna manera o altra.
I li dius, noi, hem fitxat amb aquest, però mira, estàs jugant tu.
15 milions té de clàusula.
Ara sí, però li volen pujar.
Jo entenc el que dius tu, Jordi, que no li pots donar la responsabilitat a un noi tan jove, però... ha jugat un Mundial, aquest noi.
Sí.
Ha jugat i ell està preparat i vol assumir aquest rol.
El que vull dir és que convertir en un especialista... els que són especialistes d'això, d'entrar i fotre un gol, són veterans. Luke de Jong, Larsson... Convertir a Hamza en això, a mi em sembla que...
Però potser aquesta és l'única oportunitat que té de jugar al Barça.
Quants jugadors últimament amb aquesta edat hem tingut al primer equip?
Segurament teniu
raó. I cada any un de nou. Que aquesta és una
Jo confio molt en el potencial de Hamza, molt.
Molt bé, doncs hi ha Gabriel Jesusistes i Hamzistes a la taula.
Aquest comentari l'han fet aquí, vosaltres no hi éreu, però l'han fet.
El meu?
Sí.
Ah, mira, doncs me n'alegro.
Molt bé, doncs així refresquem comentaris que s'han fet durant l'estiu. A veure... Salmo, alguna cosa més de Gabriel Jesús?
No, res més.
Mercès. Laia, de moment no tenim novetats. Abans que em posis les claus al damunt de la taula, farem una cosa, l'acomiadarem i si hi hagués novetats ens demanes...
Sí, sobretot.
Pas,
sobretot
Caçador,
pendents de...
Jo ara gairebé ja tinc més curiositat per Livakovic que per Caçador, t'haig de dir.
Si no, donem de baixa a Chesney.
No, estem, és que hem rebut ara un WhatsApp, però no...
No diu res.
Bé, que hauran pendents de confirmar les sorties que ja hem dit d'Àlvaro i Toni, però de Caçador no tenim res, ni de Livakovic.
4 hores i 12 minuts i mig perquè tanqui el mercat.
Tot arribarà.
Tot arribarà. Laia, fins ara.
Fins ara.
Farem una pausa i avui que tanquem el mercat acomiadarem el dol de Julián Álvarez. Ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
45.712.
Em toca?
Això és el número de la loteria, ara?
No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Chato! L'estiu s'acaba.
T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Accepta, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada, a l'hivern.
Aquesta part està supertrencada.
no ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Ei, mama, què tal?
Ja heu tornat a començar el programa normal?
Què vols dir normal?
Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
Ah,
perquè
no.
S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
Mama,
de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
Ah, sí? En Joel Díaz està...
Va,
sí.
No m'ha pas agradat, de moment.
Ah, no?
Què
vols dir que és massa alt?
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. El gol no nos está faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
Aquest és Lamine Yamal, que avui ha anat a una gala de la Lliga on es lliuren premis de...
De
l'AFE.
Sí, sí, era una gala de l'AFE.
Doncs d'acord.
Premi a millor futbolista de l'any, de la temporada.
Molt bé. I
Patrick aneu... Guijarro, premi a millor futbolista de la Lliga F.
Que demà hi parlarem, per cert. El so no era impecable, però Lamine el que deia és que hem començat molt bé i cada moment... No estem trobant a faltar Julián Álvarez, que era un jugador que, en general, jo diria que havia generat consens en el vestidor perquè gairebé tots els futbolistes havien dit sí, fitxalo. Però no, es quedarà l'Atlètic de Madrid si és que no hi ha un delta baix en aquestes últimes 4 hores de mercat. Maria Josep Hostalric, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
No n'hi haurà, ni Arsenal ni històries. Es queda l'Atlètic de Madrid, Julián.
Sí. Tot fa pensar que sí. Hi ha hagut una darrera intentona, com dient aquí, fa un parell de dies, però no es tanca absolutament a poder marxar cap a Londres. No vol marxar a Anglaterra i, per tant, l'única solució és quedar-se aquí.
És a dir, Julián ha fet Barça o res, per dir-ho així.
Exacte, sí. No, i està convençut de que serà o Barça o res. No es vol moure enlloc més.
Molt bé. Doncs l'Atlètic de Madrid aquí ha guanyat la partida, com a mínim ha imposat la seva llei, i van dir que no vendrien Julián Álvarez al Barça i no l'han venut perquè Julián no vol anar enlloc que no sigui al Barça.
Maria Josep, i tu creus que aquesta situació pot girar durant la temporada i que la cosa vagi a millor i el jugador es quedi tranquil, o creus que tornarem a tenir serial al mercat d'hivern?
Mira, Sònia, això dependrà de com ho gestioni ell. A veure, el problema que s'ha generat a si mateix és molt gruixut i la gent, l'agradaria, trigarà molt en perdonar-lo, això està clar. Ja ho hem parlat sovint, no? Ell no té el caràcter i el carisma que tenia, per exemple, Griezmann, per tant... Diguem-ne, el perdó de l'afició trigarà molt en arribar. Si ell depèn d'això, em sembla que li costarà. Però després està el futbolista. El futbolista ha d'intentar jugar, i tot i que no hi hagi Mundial enguany ni Copa d'Amèrica a curt termini, però ell ha d'intentar estar al mercat i mantenir-se com un crac, que és el rol que té, no? Jo vull creure que si les coses comencen a funcionar, doncs, començarà a remuntar, però ja no pel seu futur. És que si no remunta, ni tindrà futur ni tindrà present. Se li complicarà molt l'existència, que ja la té per ser molt complicada.
És veritat que l'Atlètic de Madrid també el necessita molt. Així ho ha dit Simeone, i a mi em sembla una evidència, tenint en compte l'arsenal ofensiu que té l'equip matalassé, que és veritat que ara ha fitxat o ha rebut la sessió de Jonathan David, però l'Atlètic de Madrid no va en absolut sobrat de davanters.
És que no s'obre mai un davanter i un davanter bo. Clar, si em parles de quina versió m'estàs parlant, de la versió de l'any passat, no a la Champions, que va ser una altra cosa, però la versió, per exemple, a la Lliga no va ser una cosa determinant. De fet, va fer 8 gols només, sí, sí. No? Però també va ser una situació excepcional. Vull dir, jo trobo que ja tot aquest enrenou que es va muntar ja des de començament de temporada, doncs li va afectar més del compte i tot va ser producte d'això. Entenc que si s'ha alliberat ja, ja sap que ha de passar sí o sí aquesta temporada aquí i que més li val doncs, prendre consciència de que ho ha de fer el millor possible, quan millor per ell, entenc que a partir d'aquí, home, les garanties que t'ofereix el tenir un davanter de la categoria de Julián estan fora de tot dubte, no? Ara bé, insisteixo, hi ha un punt que és determinant i és com gestioni ell psicològicament aquesta situació. Perquè és una persona molt voluble, és una persona immadura i al cap i a la fi fer previsions sobre tarannàs així és complicat perquè no saps mai com respondrà, no? Jo en principi crec que el temps ho cura tot, però depèn d'ell.
La Maria Josep és una persona especialment ben informada del que passa a l'Atlètic de Madrid. Et consta, Maria Josep, que hi hagi alguna estratègia, i comparteixo que l'afició de l'Atlètic de Madrid no perdonarà fàcilment Julián Álvarez, però que hi hagi alguna estratègia comunicativa, que sé jo, demanar-li al jugador que faci algun gest públic cap als aficionats. Ja no dic demanar perdó, que no sé si ho ha de fer, però d'alguna manera intentar empatitzar o reconciliar-se amb la seva afició. Si el club té previst fer algun altre gest més enllà dels que ja ha anat fent durant l'estiu, hi ha previst alguna cosa?
A curt termini no, perquè les sensacions són molt dolentes, el sisme és absolut, i en aquests moments el club considera que no és convenient exposar-lo, més enllà d'exposar-lo de cap de les maneres, però ni tan sols fer el gest, no? Avançar-se i dissenyar una estratègia per tal d'apropar-lo a el que seria la massa social. De fet, avui hi ha hagut entrenament aquesta tarda i hi havia crius perquè encara no han començat els col·legis i n'hi ha baixat a la finestra, vull dir, perquè normalment, aviam, ell no és un tipus molt obert, però normalment sí que parava, s'aturava i signava algú als nens, alguna samarreta, però en aquest cas no ho ha fet. I jo crec que això ja no sé si és per indicació, diguem-ne, del club, de l'entitat, o per sentit comú, però és que realment la situació està molt encesa com per atrevir-te en aquests moments a fer algun gest, no? Tot passarà, jo entenc que a mesura que vagi passant el temps, doncs també la gent s'anirà apaivagant i a partir d'aquí doncs ja veurem, no? Això, i amb gols i amb tranquil·litat, tot tipus de situació és reversible. Ara bé, en aquests moments és que estan molt encesos els ànims i crec que seria contraproduent. Per tant, entenc que no. Vull dir, tampoc no sé exactament si hi ha una planificació de partir de tal data. El que sé és que el que considera el club és que a mesura que vagi passant el temps, això s'anirà apaivagant i que acabarà, i existeix la convicció de que acabarà jugant com ell és i amb les prestacions que realment s'esperen d'ell. I, per tant, mai serà un jugador llegenda d'aquest club, perquè la que ha fet és molt gruixuda, però com a mínim, home, és que li queden 3 anys de contracte. 3 anys de contracte. No se sap si els complirà o no els complirà, però el que sí que se sap és que s'ha passat una temporada molt important per l'Atlètic de Madrid i hi ha de donar el màxim.
Qui és l'interlocutor al club amb Julián? Ho dic perquè les relacions deuen estar força trencades després del que ha pensat que les dues parts se senten agreujades.
Aviam, a mi em consta que no hi ha hagut un contacte directe amb Miguel Ángel Gil, però sí que directament jugador CEO, però sí que hi ha hagut, i a més bastant afable i bastant normalitzat amb el director de futbol, vull dir, amb Mateu Alemany, no? I evidentment el tracte amb els companys és normal, com sí, sempre, sí. És que ell no ha estat mai l'alegria de la huerta, no? O sigui, vull dir que és un tipus molt introvertit. Però el comportament no ha variat gaire. És veritat que si parles amb persones que conviuen dia a diari amb ell, al vestidor et diuen, home, no ha vingut amb el millor dels ànims, això sí que t'ho diuen. No són jugadors, és personal, diguem-ne, que està molt relacionat amb ell, però que no són jugadors. Els jugadors mai t'admetran que hi ha hagut un canvi amb ell, no? Tot el contrari. Però sí que és veritat que la relació amb ells no és res estrany, vull dir, no noten res estrany, i amb l'entrenador és de normalitat, també. Sé que s'ha apuntat des d'algunes fonts que Simeone li està guardant, no? Que se sent molt agreujat i que no li perdonarà aquesta actitud, perquè ell ha estat el primer que ha apostat Primer, per, bueno, doncs per posar-lo en valor, no? I després, doncs, per perdonar-lo i per tornar-li a donar, diguem-ne, aquest rol que tots esperem d'ell o que tots esperen d'ell. Però no és així, vull dir, Simeone, parlar d'això és no conèixer Simeone. Simeone el que vol és que doni el màxim rendiment i sobretot que hi hagi bon ambient al vestidor. No és un tipus que tingui un grupet ja fet, que pugui crear mala maró dins el vestidor, això tampoc és així, però que hi ha hagut d'aquests, eh? Però quan millor estigui ell, millor també funcionarà el grup, no? Sempre és més agradable que el tio que tens al costat doncs rigui una miqueta, no? Quan arriba, digui bon dia, prengui amb tot el cafè, no sé, és una cosa normal. I això és el que es pretén, res més, tampoc no... no. Però les relacions són normals i els diàlegs i la interlocució, diguem-ne, a mig nivell, és la que ha estat, bueno, des que va arribar ell del Mundial, o sigui, de reincorporant-se de les vacances.
El paper de Simeone també és per veure'l, perquè en públic, evidentment, diu el que ha de dir, però és alguna ferida de deixar que el teu jugador emblema